L'Alzheimer és actualment la demència més comuna, amb més de 800.000 casos diagnosticats a l'Estat. De fet, és una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població mundial i que impacta tant en la vida del pacient com la de la seva família i l'entorn més proper. De tot plegat en parlem avui amb l'Anna Fitó, que és presidenta de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer, de l'AFA. Anna, molt bon dia.
Molt bon dia.
I la Cristina Méndez, que és directora de Triangle. Molt bon dia, Cristina.
Molt bon dia.
Bé, doncs comencem amb l'Anna, perquè aquest dissabte, aquest 21 de setembre, es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer. Per garantir un diagnòstic precoç de la malaltia, Anna, quins diries tu que són els símptomes que ens haurien d'alertar que hi ha la possibilitat que un familiar o bé un amic proper pateixi la malaltia?
Quan dins de l'àmbit familiar la persona que nota que li passa alguna cosa que no fa habitualment, o sigui, que no fa o que no feia o que ja no recorda fer, bueno, cal parlar-ne. A veure, a mesura que ens fem grans, ens costa, anem més lents, perdem agilitat física, mental, orgànica, vale? Això és real i això no ho podem evitar, és llei de vida, i és a sobre, doncs hem d'estar contents perquè passem anys, però podem fer tota la vida quotidiana normal d'un dia sense complicació. Quan deixem de fer coses que fèiem i el motiu és perquè ens costa, perquè no ho recordo, poso per exemple una paella d'arròs, no? Amb persones que els agrada molt fer una paella, de cop ja no fan paella per als fills, per als nets, etc. I quan preguntes si per què no la fas, no, perquè és molt cansat, és molt pesat. En realitat pot ser cansat, pot ser més cansat, però en realitat el que els ha passat, que no recorden com van l'ordre d'ingredients i que no els hi surt igual que abans, no saben si han posat sal, si han de posar oli, si han de... Totes aquestes coses, que són petites coses que passen el dia al dia i la persona es dona compte que no és com abans, val la pena, doncs, anar al metge de capçalera i dir, escolta, que m'està passant això. És normal? És de l'edat? Val la pena que faci una revisió més àmplia? I el metge, amb els seus coneixements, ja li dirà, doncs és normal, no passa res, estàs bé. Solen fer un test, i amb aquest test ja solen veure i avaluar, doncs, si hi ha dificultats que no són pròpies de l'edat, i a partir d'aquí val la pena anar fent un seguiment. Dir també que molt sovint es noten coses de qüestions d'aquest tipus, canvis, de dir, ui, com està la meva mare, o com està el meu pare, o com el marit, o en període de vacances, perquè és el moment que estàs més temps junts, val? Fills que a vegades van a fer vacances junts, tots junts, la família, amb els pares i això, i llavors comencen, ui, com està la meva mare, no recordava on tenia no sé què, ha perdut tal cosa, no. En aquest moment val la pena, torno a repetir, no cal exagerar res ni pensar, ui, és que té, no, però sí que fem una avaluació, sí que anem al metge i demanem diagnòstic.
Ara l'Anna està fent referència i ens estem imaginant, segons ens explica, persones grans, però és que cada vegada més ara es donen casos de persones joves, que sorprèn que una malaltia com aquesta, doncs, es pugui donar en edats més joves, no? Això per què passa? En aquest cas els símptomes serien els mateixos?
Els símptomes són, fonamentalment, estan, bueno, de totes les persones que jo els he fet entrevista, habitualment els símptomes han passat perquè ja no, a part de no tenir l'agilitat, oblidaven moltes coses. Estan treballant, i inclús hi ha hagut algun cas que ha vingut i m'ha dit, mira, a mi em van diagnosticar que tenia Alzheimer a partir de tenir un problema físic a l'esquena, i que, bueno, no se'm passava, em van començar a fer proves preguntant-me coses, i al final el que van determinar que el problema físic també el tenia, però tenia un inici d'Alzheimer. Llavors, amb la gent més jove, el problema, o sigui, fonamental, ve que baixa el rendiment del treball, si estan treballant, i el no recordar. I en algun cas, mira, ara recordo una persona que fa poc que me l'he trobat a la Casa Cultura, que precisament ella treballava en aquest àmbit, a la Diputació, i a la primera entrevista que li vaig fer em va dir: saps què m'ha passat? Que he arribat a l'estació de Sant Cugat i he hagut de trucar al meu marit perquè em vingués a buscar, perquè no sabia on estava. Va continuar treballant, un temps, i va continuar, però és un símptoma, algú no m'està funcionant bé quan em passen aquestes coses.
Doncs aquesta és una alerta. En el cas de la confirmació del diagnòstic, quan ja ens han dit, efectivament, vostè té un principi d'Alzheimer, que es comença per aquí, quin és habitualment el tractament que se segueix? Tampoc no sé si són els mateixos tractaments per les diferents persones, o si hi ha tractaments en funció de l'estadi, de l'edat, de la gravetat, de... Com funciona això?
Sí, hi sol haver tractaments diferents, depèn del neuròleg, no, també, i de l'estat de la persona, de l'edat, com dius, vull dir, depèn de, pues, si una persona se li diagnostica Alzheimer als 90 anys, generalment no donen res perquè farà un procés lent, normal, i ja està, val? Quan s'és més jove, depèn, des dels parxes, pastilles, hi ha diferents tractaments. Sobretot a l'inici, el tractament el que fa és, d'alguna manera, ajudar a ralentitzar la malaltia. Però també és veritat que amb tothom no reacciona de la mateixa manera. Llavors, això s'ha d'anar avaluant entre el metge de capçalera i el neuròleg.
L'esperança de tots els malalts, ja sigui de l'Alzheimer, de qualsevol malaltia greu, són els avenços. Sí. Els avenços en la medicina. En el cas de l'Alzheimer, en quin punt diries que estem? Sé que s'estan investigant fàrmacs nous.
S'estan investigant fàrmacs nous. Als Estats Units no fa molt que havien dit que havia sortit un que ja funcionava com a preventiu, però, a veure, quan, per exemple, parles amb la Fundació Pasqual Maragall o amb gent d'aquí, el que et diuen que sí, que s'estan fent molts avenços, perquè també s'estan investigant sobre, no com estem ara, sinó efectes inclús anteriors, o sigui, què ha passat entre gent, fent comparacions entre gent que està bé i gent que al cap de 4 anys o 5 anys pot tenir Alzheimer, què és el que ha passat en aquell temps en el cervell de cara a saber una mica més per on van les coses. Però de totes maneres encara no hi ha res segur, vull dir que no està avançant bastant més. Hi ha esperances de que en un temps surti alguna cosa, si no per parar-ho, per ralentitzar-ho, que ja seria molt, ja estaria molt bé, i així s'està. Falta molta economia amb aquest, bueno, amb el pla de, ja que estem aquí, en el tema Alzheimer, falta molta economia, molts pressupostos,
inversions per continuar investigant.
Per tot, per la investigació, per la cura, per les famílies que tenen una persona amb aquesta malaltia. Falta que des de l'Estat i des de la societat siguem tan conscients com la malaltia d'Alzheimer no és una malaltia de la família, no és una malaltia que només ha de recaure en la família. No pot.
Massa pes. Precisament, anem a parlar de casos concrets. Tu, a més de presidenta de l'AFA, també ets filla d'una persona que ha patit Alzheimer. Voldries compartir la teva experiència i explicar una mica què suposa, doncs, cuidar, estar pendent, prestar atenció a una persona que està en aquest procés, amb aquesta malaltia.
Sí, sí, sí. Jo vaig tenir la meva mare amb Alzheimer fa ja uns quants anys. Ella va morir el 2000, per tant ja fa anys. És veritat que en aquell moment tot aquest tema estava molt menys treballat que ara, per tant en això val a dir que ja hem avançat molt, perquè tu anaves al metge i deies: mira, és que passa això, la meva mare veig que fa això, i et deien: home, és cosa de l'edat. Però tu què penses, que l'edat no fa estragos?
És veritat, es normalitzaven moltes coses,
es normalitzaven moltes coses, fins això, o sigui, ella no va tenir diagnòstic fins que un dia de Sant Jordi, perquè me'n recordaré tota la família, tota la vida, estàvem passejant nosaltres per aquí a la plaça del monestir, nenes i marit i jo, doncs per les parades, i em truquen els veïns, ella vivia a Horta, en un carrer molt petitó, dient, Anna, tenim la teva mare aquí, i diu que no sap tornar a casa seva. Per tornar a casa seva havia de creuar un carrer més estret que la plana hospital que tenim aquí davant. I era creuar en diagonal, res més. La vam anar a buscar, no era capaç de saber identificar en aquell moment casa seva. Nosaltres havíem notat cosetes, sí, per suposat. Doncs el que he explicat de la paella d'arròs, feia unes paelles molt bones, quan anàvem pues, els germans i els nets, els fills, a dinar, i de cop va deixar de fer-ho. Era esplèndida posant un tall per cadascú, i de cop va deixar de fer-ho. I quan li preguntava sempre et deia... És això, en el cas de la paella, oi, és que és molt pesat, ja la fareu vosaltres quan vulgueu. Bueno, ho donaves per vàlid perquè no és una resposta que no té sentit, té cert sentit, no? Quan posava menys carn dels que érem, o menys talls dels que érem, li deies, mama, però per què em poseu 8 si som 10? Però no veus que la Pilar és la meva cunyada, o la teva filla no em menja, o no a vegades se'l parteixen així. Són respostes, hi ha respostes per tot molt sovint, val? I tu ho acabes acceptant com dient, vale, és així, fins a moments que ja dius, bueno, i aprofito aquí per dir, doncs, el meu germà mitjà ho va veure molt més ràpid que jo, per exemple, aquest deteriorament de, Anna, això no és normal. Algo li està passant a la mama, no? Però clar, anaves al metge, et deien l'altre, deies, bueno, i què vols que fem? Fins que va passar. Llavors ja va venir a viure amb nosaltres i el que explicaves com és, doncs l'entrada és molt difícil perquè primer quan passa amb la gent gran costa que ells acceptin i es donin compte que necessiten suport,
sí.
Que necessiten, i és veritat que quan és als inicis poden fer encara moltes coses sols, però acceptar que bueno, doncs en petites coses necessiten companyia, necessiten suport i han d'estar d'alguna manera tutoritzats, diguem-li com vulguem, costa perquè la societat no ens ha ajudat a demanar ajuda ni ens acompanya en el sentit d'acceptar això, val? I aquest és un punt, i després la rebel·lió, jo avui, per exemple, en aquest cas, doncs se'n volia anar a casa seva, la teníem sequestrada, bueno, és que ens va passar de tot.
Ja.
De tot, fins al punt que ja fas una reflexió i dius, jo així no puc viure, o accepto la cura i posem una sèrie de recursos i pautes, o no me'n surto. Treballàvem tots, i les filles estudiaven, vull dir, era un moment... Bueno, va haver un moment que vam aconseguir aquesta pau, doncs això, amb una implicació de tota la família... amb el centre de dia que hi havia en aquell moment a la Creu Roja i posteriorment a Santa Rosa, vale? Ella anava a escola i nosaltres anàvem a escola, i aquí hi va haver allò que ja gaudeixes d'aquella persona que és totalment diferent, que ja no fa les coses que et feia però rius moltes vegades, però podria explicar mil
batalletes.
Anècdotes d'aquestes, no?
La però... Cristina, tu volies afegir alguna cosa?
Sí, bueno, perquè a casa també ho hem viscut i de fet la mare de la meva parella doncs també té Alzheimer i bueno, ho vam viure també, no? Sobretot ara està en una residència perquè ja va passar per una altra fase, però i a casa els meus pares igual. Vull dir que estem la meva mare també diagnosticada i el meu pare amb demència també. Vull dir, això que diu l'Anna, passes per moltes fases i com a per detectar-ho, jo en el meu cas va ser també una, jo crec que, suposo que depèn de cadascú, no? Però hi ha persones a les que quan tenen un sotrac emocional, no? O sigui, en el meu cas, a la meva mare, cada vegada que passava alguna cosa al seu voltant que la trastocava, no? Que en aquest cas doncs, va ser la mort d'un germà, després de persones estimades, no? va fer, o sigui, li va costar molt. I aquí vam començar a veure coses, no? I el que deia l'Anna, amb un viatge vam fer, precisament per això, perquè la veiem com molt desanimada, vam dir, doncs, jo, la meva cosina, la meva tieta, anem a fer, ens n'anem, va, ens anem a Venècia, va, un cap de setmana. Ho vam fer i, bueno, va ser una cosa, un xoc va ser, però per totes,
va descobrir
per totes.
Una altra persona.
Sí, o sigui, no l'havia vist fora de casa, així, no? Repetint sempre les mateixes coses, com una mica com desorientada, llavors et dona la sensació ja d'inseguretat, no sé si deixar-la aquí, bueno, això ha anat passant, llavors a partir d'aquí, doncs, metge, llavors, és veritat, com pels familiars, te n'adones de que com a fills, no?, estàs en una altra etapa ja. O sigui, ens han cuidat sempre i els teníem aquest referent, ja dius, ostres, els papers comencen a canviar.
Sí.
I també és un procés que costa, va costar molt. I, bueno, estem passant per diferents processos, però és veritat que això és adaptar-se.
La Cristina, que ja ho hem dit al començament, és directora del Triangle, avui també l'hem convidat perquè precisament l'Alzheimer és el tema que ha servit de fil conductor de l'exposició Cuidem, que emmarcada dins de la 15a edició de la Bienal Europea Manifiesta, que es pot veure fins al 24 d'octubre a les balconades del carrer Major i a la plaça d'Octavià, perquè ens parlis també d'aquesta exposició. Com ha sorgit la possibilitat de col·laboració amb Manifiesta?
A principis d'any, bueno, una miqueta abans ja sabíem que Manifiesta, bueno, que Sant Cugat acolliria, seria una ciutat acollidora, no?, també, d'aquesta Bienal, i llavors, bueno, a principis d'any vam veure que vaig tenir l'oportunitat de començar a estar en un grup de treball territorial, no?, on hi havia diferents. O sigui, Manifiesta el que ha fet és a 11 ciutats de l'àrea metropolitana, doncs, bueno, descentralitzar una mica aquesta part de, o sigui, d'art, cultura, societat, no? I una de les coses que volia és això, pretenia reformar les relacions entre això, art, cultura i societat, i que fos, que treballés amb les comunitats locals, no? Llavors, en aquest moment començo a estar com una mica ja a dintre, i dic, home, l'Anna també va coincidir que volia, o sigui l'associació necessitava visibilitzar tota la malaltia i tot el que estava, bueno, i una mica que ens coneguessin, no? I llavors, bueno, va fer una crida a gent que estava relacionada amb la cultura, amb l'art, no? I en aquesta crida, en aquesta reunió, doncs estava jo, i clar, vaig començar a connectar idees, no?
Molt ràpidament, perquè ja ens queda res, un minutet per explicar ràpidament en què consisteix aquesta exposició.
Aquesta exposició,
què trobarem?
Trobarem imatges, fotografies amb unes lones que seran, que els veïns d'aquí del carrer Major ens han dit als seus balcons per penjar-les. Aquestes lones, o sigui, s'ha fet un treball en fotografia, val? Per explicar-ho com molt ràpid, simbolitza aquest cuidar, no? Unes mans, i allò que està a les mans, doncs, t'explica allò que cuides. Era fer una reflexió tant des dels malalts com les famílies, com des dels nens, els infants i els joves, i a través buscar, doncs una manera de buscar un representar d'una manera gràfica això. I llavors veureu unes mans amb aquest cuidar.
Doncs ja no ens queda més temps. Agraïm moltíssim a la Cristina Méndez i a l'Anna Fito, que avui ens han acompanyat per parlar de l'Alzheimer. Recordem aquesta exposició fins al 24 de novembre, sí, a la plaça d'Octavià i a les balconades.
I el dissabte hi ha una taula rodona a la plaça Barcelona.
Doncs queda dit. Senyores, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bon dia.
Gràcies. A vosaltres. Moltes gràcies.